10 i 22 minuts. Avui això té un mèrit afegit, eh? Permetran que ho diguin, perquè val la pena. Vostès han patit mai això del queixal i dir, ara quin dia m'espera a mi? I si és mes d'agost, doncs creu els dits i que no passi res. Alcaldessa, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Com va el queixal?
Bé, aguantant.
Aguantant, eh?
Sí, aguantant.
Estem en ple mes d'agost, en ple estiu, amb aquest estiu que gairebé vam fer una arrencada de cavall i una parada de burro, gairebé feta en aquest estiu, eh? Amb moltes expectatives sobre la taula, més o menys s'ha pogut reconduir l'assumpte. Teníem la setmana passada el president del Gremi d'Hostaleria dient que, bé, dintre de tot, encara s'està aguantant bé la situació, però fent encara evidents algunes reivindicacions del sector. Posem un element que segurament val la pena posar, perquè ha passat d'una forma molt discreta, però ja està obert Can Milà.
Sí, i tant.
I Can Milà ha d'esdevenir el centre d'acolliment per tots aquells turistes, visitants que arribin a Sitges, no?
Sí, sap greu no haver pogut fer una inauguració com cal, ni perquè és un tema molt reivindicat de feia molt de temps. De fet, hi ha gent que em deia, ui, això no ho veureu mai. Però sí, finalment ho hem fet. Jo recordo com a regidor de turisme que es va iniciar la remodelació de Can Milà. Ha estat a través d'un fons FEDER, del Consell Comarcal, però ha trigat molt de temps, molt, perquè ja et dic, amb la legislatura passada turisme ho vam començar i ara per fi s'ha acabat. Sitges necessitava tenir una regidoria de turisme com cal, no unes oficines, sinó unes oficines que pogués atendre a la gent, i en aquest sentit un centre de visitants que va més enllà de Sitges, perquè vol ser un centre d'acollida que sigui pels visitants, pels turistes i pels residents també. Molta gent moltes vegades ens pregunta, no, ara mateix, on està la festa major, què hi haurà pel festival de cinema, què es fareu pel patchwork. Doncs que sigui un espai on puguem anar tots, i a més un espai, el que he dit, que vagi més enllà de Sitges i que expliqui també una mica tota la comarca del Garraf. Vull dir, Sitges ha de ser el centre turístic, ara ja m'aniria més enllà de la vegueria del Penedès, i per tant necessitem un espai com cal.
Pels que no hi hagin posat els peus, com és per dins Can Milà? Què hi ha? Doncs, com s'ha distribuït?
De moment el que hi ha, que era la primera fase, després hi ha una segona fase. La primera fase, que era això, arreglar la casa antiga i la caseta més petita. La caseta més petita allà és l'oficina tècnica, allà van els treballadors i les treballadores de turisme. Per tant, allà és la part tècnica. I la casa gran, a la planta de baix, és una oficina de turisme. I la planta de dalt hi ha dos espais, una sala com polivalent, li podem dir que hi ha un balcó i que hi ha un espai molt maco i molt agradable per fer, a més, tot absolutament amb tecnologia, amb pantalles, amb tots els serveis per poder fer el que calgui. I després hi ha una sala més petita, que també és una sala de reunions, per exemple, el Consell de Turisme, evidentment, a la que es puguin reunir presencialment, doncs es poden fer allà totes les trobades. És un espai, per tant, oficina de turisme, amb tecnologia cap a l'exterior, diem, és a dir, perquè puguin venir visitants i puguin consultar a través d'aplicacions, a través del que sigui, de pantalles, poder consultar el que faci falta, però també a la llarga vol ser un nucli de tecnologia interna, és a dir, de gestió de dades turístiques, que nosaltres, com bé sabeu, ja fa anys que treballem amb dades sobretot que ens venen a través dels telèfons mòbils o de qualsevol altra aplicació, i que puguem gestionar el turisme, no?, gràcies a les dades. I allà també ha de ser un centre tecnològic en aquest sentit.
Obrim una mica el ventall, es mantindrà l'oficina de l'estació?
Sí, es segueix mantenint, sí.
I obrint aquest ventall, cal reordenar una mica tot el que és la zona d'autobusos, tota la zona propera al que és Can Milà, per si d'alguna manera es vol allò també reconvertir en un espai en què veritablement els autobusos que puguin venir, els visitants que arribin per carretera, tinguin un millor accés que no aquell coll d'ampolla gairebé.
Exacte.
Que és l'estació d'autobusos de Can Milà.
Exacte. De fet, i tots els estudis urbanístics ens diuen, no, que el centre anirà desplaçant cada vegada més. Hi ha el nucli antic, evidentment, però tot, a més, tota la zona nova que s'ha obert, de la Plana Santa Bàrbara, tot allò esdevindrà també un nou centre. Per tant, la nostra intenció és, fins i tot, les parades d'autobusos pujar-les una mica més amunt, és a dir, més a prop de Can Milà. El pàrquing de Can Robert també a la llarga hauria de ser un lloc d'autobusos, hauria de ser com ja s'havia planejat feia molts anys, però
és a dir,
cert,
part de l'actual pàrquing de Carn Robert, que servís com a estació d'autobusos.
Exacte, això seria l'ideal. I per tant, desplaces, doncs així, tota la mobilitat aquesta que està molt més concentrada, més cap a l'oasis, diguem, doncs la puges una mica més cap amunt, que a més allà està ple de sortides, no? De rotondes amb vials que surten i que ens porten cap a la platja, que ens porten cap a Ribes, que ens porten cap a Barcelona. Ha de pujar tota la centralitat aquesta, ha de pujar més cap amunt.
Un apunt a partir d'aquí. L'Ajuntament vol eliminar les zones d'aparcament de tot el que és Avinguda Sofia cap a la Fragata?
D'Avinguda Sofia cap a... Sí, o sigui, hi ha... S'ha parlat moltes vegades, de bianalitzar... Primer es va començar, diguem, bianalitzem la Fragata. Això
bé,
encara hi
diguem,
estem.
Ens ho han comentat i nosaltres recordàvem que quan es va construir el pàrquing de l'Avinguda Sofia, aquesta va ser una proposta que es va posar sobre la taula.
Sí.
La d'eliminar absolutament el trànsit des de l'Avinguda Sofia fins a la Fragata. I, per tant, que el pàrquing servís d'alguna forma de... desembussador
de tot el
trànsit d'aquella zona, però aleshores també es va parlar molt d'evidentment el preu de les places del pàrquing, etcètera, etcètera.
A la llarga hauria d'anar cap aquí. És cert que nosaltres ara amb el confinament, amb la pandèmia, vam començar a tancar espais, com vam fer per exemple el passeig, no? I que va acabar sent un carril bici, i també vam tancar la Fragata. En aquell moment vam tancar la Fragata fins a Bassarrodona, però la intenció és anar fins a Avinguda Sofia, és cert. Però clar, per tancar el centre primer hem de tenir molt ben resolt el tema del càrrega i descàrrega. El centre es pot tancar, evidentment, i es pot tenir pels restaurants de més de primera línia, que ells sempre pateixen, que si necessiten gent que necessiti mobilitat, que no pugui bellugar-se, doncs evidentment que pot haver-hi un espai per descotxar, diguem, per portar gent, però que no aparquin, això seria l'ideal, i que tota la zona aquella no entressin cotxes.
Ara hem arribat una mica al moll de l'os. Per una banda, el problema d'aparcament, per una altra, el problema de mobilitat... I, per tant, com es pot conciliar tot això? Per tots aquells veïns també que més d'una ocasió també diuen escolta'm, per què em vingui el taxi a casa? Això continua sent un problema molt greu, que si pilones, que si no tinc la clau, que si qui té la clau... I la càrrega i descàrrega, que molts carrers de Sitges continuen, òbviament, per raons del dia a dia i de les necessitats dels repartidors, col·lapsats durant unes hores per la necessitat de repartir. Això no deu tenir fàcil solució perquè fa més de 20 o 25 anys que donem voltes a aquest assumpte.
És molt complex. A més, la càrrega i descàrrega va variant. O sigui, ara, per exemple, que amb els anys s'han anat posant més horaris perquè només entressin al matí, ara, per exemple, doncs, tot el boom de la compra per internet fa que qualsevol moment pugui entrar gent perquè vol deixar doncs, paquets, no? Per tant, també t'has d'adaptar als canvis que hi ha. Però l'objectiu és que, a més, ja es va estudiar fa temps a posar un centre logístic de càrrega i descàrrega i amb uns vehicles més petits, més elèctrics, poder fer el repartiment, no? Per això ha d'estar primer resolt el tema del càrrega i descàrrega per tancar tota aquesta zona, si no ens complicarem molt la vida. Però sí que l'objectiu és treure els vehicles, sobretot, fins i tot potser sí que arribaríem a dir doncs poden entrar algun tipus de vehicles, com vehicles elèctrics o bicicletes, evidentment, motos, patinets, tot allò que sigui sostenible, que sigui elèctric, tot això sí que es podria potser deixar passar, però tot l'altre no. És a dir, treus, per una banda, facilites la mobilitat a la gent, als veïns, i per altra, evidentment, anar reduint, no?, la petjada del CO2, que això ho hem de lluitar tots.
Si existeix un problema d'aparcament, i qui arriba a aparcar paga més que en altres llocs?
Home, Sitges té un problema d'aparcament com molts llocs, I després hi ha molta tendència a voler aparcar molt a prop de la platja o molt a prop, i això a la llarga és molt limitat, no? No podem tenir aparcaments. De fet, hem tret els aparcaments del passeig que hem posat al carril bici, però em penso que hi havia 200 i escaig places allà, però n'hem guanyat 500 i pico amb tota la zona nova. Clar, no és davant del passeig, és veritat, però és evident que el que està clar és que no podem tenir un aparcament davant de la platja. Si volem, per exemple, no? Si volem platges sostenibles, platges naturals, no podrem arribar amb el cotxe a la sorra. Això està claríssim. Que és veritat que s'ha de treballar molt bé la mobilitat en l'àmbit de dir, doncs, tenir transports que apropin a la gent, tenir pàrquings més allunyats i transports, facilitar el transport per la gent, no? en aquest sentit, en l'àmbit de la mobilitat, hi ha moltíssima innovació, cada vegada més, en tot això del cotxe compartit, el transport a demanda, el flexitransport, que són aplicacions mòbils per tu dir, ei, estic aquí i que em vingui a buscar una moto, un taxi, un patinet, un cotxe... Tot això a la llarga, evidentment, que canviarà moltíssim, perquè la mobilitat està canviant molt i ens ajudarà molt en poblacions com Sitges, no? Que s'han anat quedant més petites al nucli antic i vols arribar a tot arreu el més fàcil possible. No?
Anem a les platges perquè no sé si ha quedat el debat així a mitges tintes des d'aquell moment en què tant Gremi com Ajuntament es van posicionar obertament, que amb el criteri de cadascú ha vingut l'estiu, anem passant l'estiu, l'Ajuntament ha anat fent actuacions amb la màquina retroexcavadora, alguns es valoren millor, altres es valoren pitjor, però l'any que ve, diguem-ne que arriba un dels moments especialment importants, que és el nou pla d'usos a les platges i el nou concurs per les concessions a les platges. Això està preocupant.
Home, serà un canvi important, eh? I és un canvi que s'està fent a molts llocs. De fet, Vilanova ho va fer no fa molt, Castelldefels també, Cambrils ho està fent ara. Bueno, és normal, no hi ha concessions que portaven molts anys. La última concessió d'aquesta era de 10 anys, la que es va donar. I bueno, la normativa és així, no? I la llei et diu que has de fer una concurrència pública, que tothom ha de tenir l'oportunitat i el dret a accedir a tenir una concessió d'una platja i és el que es farà. Què hem fet nosaltres? Això sí, hem fet un estudi per com volem aquestes noves concessions, que sempre ho vam dir, volíem reduir la quantitat, perquè amb els anys, amb 10 anys, s'ha anat creixent, a vegades de manera molt poc controlada, diguem. Llavors el que volíem sobretot és reduir la presència a les platges i, per altra banda, augmentar la qualitat, és a dir, que totes les guinguetes doncs siguin més maques, no? Més harmonioses, diguem, amb l'espai, evidentment amb criteris de sostenibilitat ha de ser el primordial i ja està, i en aquest sentit doncs sortirà un nou concurs perquè, com el que he dit, no? Vull dir que tothom tingui oportunitat de poder-se presentar.
Les famílies que porten anys podran tenir algun avantatge?
A veure, la llei no et deixa discriminar per raó de lloc, no? Sí que és evident que a molts ens agradaria...
Ni per trajectòria portant un servei? No.
Sí que és cert que a vegades a molts ens agradaria i seria molt més fàcil per nosaltres dir, escolta, mira, els mateixos ja, sí. Ja els coneixem, no?
No, ho dic perquè més d'un
no
pot pensar...
I no vindrà algú de fora i s'ho quedarà tot.
Ho dic perquè més d'un pot pensar, així com, jo què sé, la convocatòria de places públiques per una determinada feina, a vegades es valora els anys de treball en un determinat... en un determinat àmbit i l'experiència, aquí no serveix.
En l'administració pública està molt taxat tot, no? I nosaltres no podem canviar el que hi ha. El que sí és veritat és que les bases, que és el que s'està fent ara, doncs intentarem, en la mesura del possible, doncs posar en valor això, posar en valor almenys la cultura nostra sitgetana, les nostres tradicions, les nostres, és a dir, perquè qui es presenti sàpiga on ve. Mm-hmm. No? I que sàpiga en què nosaltres li posem valor, què és el que ens interessa i d'aquesta manera una mica, evidentment, nosaltres preferim que es quedi gent d'aquí.
Però és a dir, des d'un punt de vista legal, les bases no poden beneficiar
ni a
ningú que encara que porti 20 anys, 30 anys...
No, perquè em sembla que l'experiència tampoc, i l'experiència pot ser reconeguda però en qualsevol altre lloc. És a dir, si ve un de Càdiz que porta 20 anys treballant amb una guinqueta allà, doncs igual també. El que nosaltres també intentem fer és que amb les platges, això sí, una miqueta no tematitzades, però sí, per exemple, hi ha platges que són més fàcils en criteris d'accessibilitat per gent amb capacitats diverses, no diguem? Doncs aquelles platges puntuarem molt més aquells que facin activitats que vagin encaminades a la responsabilitat social. Altres, les platges naturals, evidentment, són un altre món. Platges on hi ha més activitat esportiva, doncs s'intentarà, i això jo crec que els d'aquí Sitges ho coneixen millor que els de fora. Per tant, la coneixença jo crec que és, evidentment és un grau i en aquest sentit ho han de tenir més fàcil.
Mm-hmm. Veu millor les platges un dron que un bon observador de platges?
Home, te'ls compta més bé les persones, això sí? Està claríssim. Sí, perquè són bolets, són punts vermells només, el que diu el dron et diu tants punts vermells, tantes persones. Sí, això sí.
De moment anem bé en l'ocupació de les platges, perquè aquest any, entre altres coses, no s'ha hagut de pensar en tot aquell cacau de l'any passat, que si metres quadrats per aquí, que si metres quadrats per allà, aquest any no baixa això.
No, els caps de setmana sembla sempre que hi ha més afluència i a la gent sí que se li va dient que hi ha altres platges que no són les primeres quan surts de l'estació, però sí, va més bé, va més bé.
Heu tingut reunió sobre el Top Manta, amb diferents alcaldesses i també amb els responsables de la Generalitat, i com ja vam dir en el seu dia, va més ràpid el desenvolupament del fenomen que no pas la capacitat de l'administració per reconduir socialment les persones que viuen aquesta situació.
Sí, el fenomen Top Manta és un, evidentment que és un fenomen que ens preocupa moltíssim, per tots els aspectes, eh? Per ells, pels que pateixen el fenomen de Top Manta, per nosaltres, per Sitges, per l'ocupació de via pública que tenim, per tot. És un tema que ens preocupa moltíssim i com tothom sap és un tema molt complicat de resoldre, que fa molts anys que l'arrosseguem i que ningú et dona, no hi ha una vareta màgica que et digui, mira, fent això es soluciona. No és cert que hi hagi llocs que no n'hi hagi ni que han aconseguit. Mentira. Per exemple, l'altre dia em deien, ai, a Barcelona ara no hi ha masses de Top Mantas. Doncs evidentment que no, perquè no hi ha turistes. Vull dir, no és cap solució que hagin arribat diferent, no?
És cert, però, que hem anat a més, no? El passeig, o no? O és una percepció, això?
És una percepció.
Sí?
De manters no n'hi ha més. És més, n'hi ha menys de persones, eh? De mantes n'hi ha moltes. Abans era un manter, una manta. Ara és un manter, quatre o cinc mantes. Això és veritat.
D'acord.
Però de manters no, perquè la policia, evidentment, els té controlats, els té comptats, i nosaltres ara no passem dels, no sé, depèn del dia, evidentment, eh? Però estem entre els 50 i 60 persones. Ara mantes són moltes més, això és veritat. També és veritat que els s'han anat apartant de les zones més cèntriques. Com sabeu, cada vegada estan en zones menys cèntriques i, per tant, amb ells és veritat que també els hi surt menys a compte.
És complicat això, eh? Perquè l'activitat ja, diguem-ne, ja és difícil d'encaixar.
Per exemple, a Vilanova...
Si un manter desplega cinc mantes, més d'un...
Per exemple, a Vilanova ara hi ha molts més manters que abans, no? M'ho deien l'altre dia, a la Rambla hi ha molts. Doncs segurament perquè potser alguns d'aquí ja no els hi surten a compte i han marxat en un altre lloc on els hi surti més a compte. El que vam fer l'altre dia és que ens vam trobar amb l'Ajuntament de Cambrils, que és un altre ajuntament que pateix molt, i amb l'Ajuntament de Roses, que pateixen moltíssim, i vam decidir entre els tres convocar el secretari d'Interior, perquè el secretari d'Interior, que és l'Oriol Amorós ara, és el mateix que havia estat secretari d'Immigració, i amb ell havíem parlat molt del Top Manta. Ell coneix perfectament el fenomen, a més ha vingut a Sitges moltes vegades, i per tant el coneix perfectament i sap el que es fa i el que es pot fer, el que no es pot fer, què fem cada municipi, i amb això és amb el que vam parlar. Vam parlar de quina manera no podíem anar solventant. Nosaltres vam dir que a través d'això de les parades hem obert una parada que té el Sindicat de Manters de Tarragona i que la seva feina una mica és que vagi traient la gent, perquè és el que hem de fer, hem de treure aquesta gent que vengui, que faci la venda ambulant. Aquest és l'objectiu.
Però a hores d'ara no es pot fer més del que ja s'ha fet?
Seguim fent, de fet amb Interior vam quedar, sobretot la relació, el treball conjunt, primer que va quedar clar que això és un problema de país, que no és un problema dels municipis, com a vegades ens diuen, perquè és ocupació pública, és un problema teu, no, això és un problema d'immigració. Aquesta gent no els poden regularitzar perquè la llei no els regularitza, o sigui, no tenen treball i per tant no tenen papers, no tenen treball. I a mi em deien claríssimament, aquesta gent quan arriba aquí només pot fer tres coses. Tres: una, viure de les ajudes; la segona, viure de l'economia submergida; la tercera, delinquir. Nosaltres tenim aquests que viuen de l'economia submergida, perquè les ajudes també tenen totes un límit i també no tots poden optar. Només poden fer aquestes tres coses. Vull dir, o solucionem el problema de base, que és que quan arriba tota aquesta gent, algú se'ls ha de fer, no els pots deixar així tirats, o tindrem Top Manta, per molta policia que posem, per molt que arribem a acords amb els Mossos, tenim molt bona relació, es fan dispositius conjunts, els fem cada dos per tres, però no, què els podem treure? Un dia, dos dies, treballem amb treball, amb ocupació, amb immigració, els ajudem a fer papers, però clar, potser en treus 10 i també en 15. Fins que no es solucioni el problema de base, està clar que tots tindrem un problema, tots els municipis.
Fem un encaix aquí, parlàvem del Top Manta, parlem del Rodamons, perquè en més d'una ocasió l'alcaldessa ens havia dit no pots obligar a determinades persones o a les persones que viuen al carrer a que vagin a determinats llocs o que facin el que tu creus que s'ha de fer precisament per acollir-les i per millorar la seva qualitat de vida. No cal dir noms ni cognoms, darrerament, aquests darrers dies, molts saben de la vida actual, d'un veí de Sitges que tothom coneix, i estàvem precisament, o vam recordar, aquestes paraules que ens varen dir en el seu dia, i estirem una mica l'argument. Ens queda clar que quan una persona dorm al carrer, a no ser que provoqui molèsties a un tercer, aquella persona es pot quedar al carrer perfectament. Què passa si aquesta persona està o en un estat mental o en un estat físic, diguem-ne que no respon als paràmetres normals? Es pot obligar d'alguna manera aquesta persona?
Es pot obligar, però al final ha de ser un jutge. O sigui, primer li ha de treure la capacitat, diguem, d'obrar, li ha de treure
la d'incapacitar,
exacte. I això són processos molt llargs, Jo recordo ara, com dius, hi ha una persona...
I evidentment per incapacitar-lo ha d'estar davant del jutge, perquè si no tampoc...
I primer has de contactar amb tota la família, tothom ho ha de saber, que què està passant, que aquesta... Jo n'he recordat d'altres, ara tenim, és veritat, una persona coneguda de Sitges que malauradament està al carrer i no vol... No es vol bellugar, costa molt.
Això és així, alcaldessa?
És així, és així. I de fet, per exemple, en aquest cas o en altres, són molt similars i amb la pandèmia han patit molt. Aquesta gent, molts no es volen vacunar, per tant no poden anar ja a una residència, a un hospital o a una residència, perquè no es volen vacunar. O sigui, se'ls haurà d'obligar en algun moment potser a vacunar-los, perquè és que si no, no els pots portar enlloc.
D'acord, però si algú ha d'obligar algú altre, ho ha de fer sempre a partir de la decisió d'un jutge?
Exacte, exacte.
És a dir, l'Ajuntament, per defecte, d'ofici, no ho pot fer això.
No, jo recordo fa temps que hi havia un altre sense sostre, que sincerament no sé com ha acabat, perquè ara fa temps que no el veiem, però que també contínuament estava molt brut, molt malament, anava pel carrer sempre, i cada dos per tres el portaven als camils, i allà el netejaven, però al final allà també van dir, escolta, no és la nostra feina, nosaltres aquí ja tenim gent malalta, era abans del Covid, evidentment, perquè ara ja ni ho podríem fer. I era un problema, i al final el van ingressar perquè tenia altres problemes, i potser, no sé si gràcies a l'ingrés se'n van sortir, però era un problema, van tenir que contactar, buscar la seva família, que era de fora, que aquesta gent és un problema.
Ara, esclar, evidentment, amb tot aquest argumentari, que és cert com la vida mateixa, un pensa, bé, com pot acabar aquesta persona?
No, o sigui, a mi em sap molt de greu per aquesta persona que diguem, perquè a més, quan moltes vegades que me l'he trobat pel carrer, em para només per preguntar-me com em trobo, perquè sap que havia passat el Covid. O sigui, a sobre es preocupa que dius, mare meva, no? Com estàs? I tu preocupant-te pels altres, no? I això, ostres, et sap molt de greu.
Però és a dir, des del punt de vista allò administratiu, legal, no es pot fer més que el que s'està fent.
No es pot fer més.
Perquè s'ha fet en el seu moment.
Exacte. Hem tramitat perquè entri en algun centre. Hem pagat un hostal perquè estigui a l'hostal, però clar, s'escapa, se'n va, no vol, volen viure al carrer. I és molt complicat, és molt complicat.
És a dir, l'única sortida possible seria, en aquest cas o en casos semblants, que un jutge incapacités aquesta persona.
Llavors la policia el pot agafar i obligar i portar-lo a un lloc. D'acord. Si no, no el pot portar.
Si no, encara que veritablement faci mal a l'ànima, no hi ha més volta de full.
Sí, exacte, sí, sí.
Anem a altres coses. Va, si estéssiu a l'iniciativa privada de la botiga de viatges, etcètera, etcètera, amb la mà al cor, us agrada aquest golf de Can Robert?
Home, li vam donar un toque, suposo que la gent ho ha vist.
Heu esquivat bé la pregunta, però no l'heu contestada, de fet, d'allò. Us agrada, de debò?
A veure, tot va començar, és veritat, i tot va començar que els paradistes de Can Robert els volíem canviar de lloc fa temps. Jo és que crec que abans de la pandèmia ja ho havíem parlat, això. Però quan va venir la pandèmia, ells mateixos van dir, home, ara no és el moment per canviar-nos, que no sé què, que no sé quantos, Finalment els volem canviar i ells mateixos, és que aquí ho passarem malament, la gent no vindrà, vam dir, anem a buscar alguna iniciativa, i des de promoció econòmica, el regidor de promoció econòmica, doncs, va trobar això, que van dir, mira, si volem us posem aquestes. És cert que al principi nosaltres, quan ens ho van dir, no hi havia les...
Sí, sí, no hi havia la porta de Brandenburg ni la Torre Eiffel.
No hi era, perquè si no en tot moment haguessin dit que no, perquè hagués volgut alguna cosa molt més, amb una altra estètica, com a mínim. Per això quan ho vam posar, nosaltres evidentment vam queixar, vam dir, home, aquesta no és una imatge que ens agradi, no, per l'entrada de Sitges, i per tant per això s'ha tret tot el que és el mobiliari més de plàstic i més així, i s'ha posat amb més verd, no? És veritat que això és una prova pilot que és fins a l'octubre, per tant intentarem que això dinamitzi una mica i que la gent vegi que allà també hi ha... No és només perquè els dijous vagis a comprar, és perquè la gent sàpiga que allà hi ha un mercat els dijous i per esponjar una mica la zona, perquè no tot s'ha de fer no? Com sempre diem, a la fragata o al camp de la vila. Vull dir, en aquest sentit, jo penso que està bé. També és veritat que moltes vegades ens han dit que si busquem turisme familiar ens fan falta moltes activitats de turisme familiar. Bé, és una prova pilot, que si no funciona, si no ens agrada, no passa res. Vull dir, a l'octubre...
Sitges continua tenint un debat pendent amb els parcs infantils i amb les zones infantils.
Sí, perquè en tenim, i en tenim forces, i s'han anat renovant moltes, però és veritat que tots els estudis que hem fet de turisme familiar ens diuen que no tenim un turisme, no estem molt preparats. És que fins i tot els hotels, no per res, però han estat sempre més pensats en parelles, uh-huh, o, en, no? O per gent jove o per gent gran, el que sigui, però tampoc no tenim però aquests
dir,
hotels amb grans...
Qui no ha trobat un pare, una mare, una família que digui, escolta'm...
On vaig?
On
exacte,
vaig? Vaig sí. d'anar una altra vegada sí. als gronxadors
exacte.
Del pícnic,
sí,
o haig d'anar a la
sí.
torreta, o haig d'anar allà, però si ja hi anava quan era petit i allò encara és com és... Mm. A Can Robert no hi ha ni una zona d'ombra, cau un sol de
sí,
justícia, que tampoc
sí.
hi pots anar a ple estiu. O sigui que,
sí, ara a Can Robert farem el del Crif Court, que serà també un espai per gent jove, per jugar a futbol, potser això també dinamitzarà una miqueta més. La qüestió és anar fent espais, això, no? No tant tot en el centre, més oberts i sobretot per, doncs per això, per turisme familiar, per la pràctica esportiva, perquè en pugui gaudir més gent.
I ara, com dirien a Twitter, no se n'ha parlat prou, però aquesta setmana finalitza el període d'al·legacions pel projecte que Adif té previst per la reforma dels túnels de la Renfe del tren al massís del Garraf, que és un projecte, esclar, impressionant, perquè importa, depèn de les alternatives que es facin, entre 5, 15 i 122 milions d'euros aproximadament, i això és un projecte...
És un projecte molt gran que, la veritat, ens ha arribat així molt de sobte a nosaltres també, eh? Vull dir, no és que tinguéssim tampoc tant de coneixement. Quan van dir, faran unes obres, han de canviar tots els túnels, o sigui, l'obra és una mica, trec els túnels d'on són i els desplaço una mica cap a l'interior.
O els faig
clar.
Més grans, depèn de
sempre,
les opcions.
Però clar, és una obra faraònica i al principi penses, buah, això no ho veurà ningú, però no. Sembla ser que fins i tot alguns diuen que els fons europeus doncs, en alguns llocs han arribat molt aviat, ja, no? Altres estem encara esperant.
O d'alguna manera la Unió Europea exigeix que s'apliqui la normativa de seguretat
sí,
en aquests túnels.
I llavors aquests van dir no, que això es farà. I comença això, comença a partir de Montgavina, diguem, no? I fins a les botigues.
Fins
o sigui,
a les botigues,
totes les costes.
Totes les costes.
Llavors nosaltres sí que hem fet al·legacions i sí que evidentment, de seguida que es va saber des d'Urbanisme, s'estan fent diverses al·legacions, eh? Entre d'altres, per exemple, una de les opcions que dèiem nosaltres és que si deixaven l'antic... Bueno, per on passa ara, el tram,
sí.
Doncs per allà poder fer una via verda, no?
És a dir, per la part dels túnels que donen a mar,
mar, exacte. Això
que són els més complexos, evidentment, sí. de poder remodelar, perquè tenen l'espai
sí.
que tenen.
Però clar, molta gent seguida diu, ostres, doncs que entrin a Sitges i soterrin la via, i ja tothom, no? En seguida vam fer volar coloms i van dir, no, això és una obra per seguretat, perquè els trens, doncs, es veu que agafaran una mica més de velocitat, però tampoc, no moltíssim, però una mica més sí, i com has dit tu, la normativa europea també els obliga.
No us ha cridat l'atenció que públicament s'hagi comentat tampoc això?
Sí, perquè és que
realment... És que ni en cap ple municipal, ni enlloc,
no,
que ha aparegut
res. No, és que realment
res.
Va arribar una mica així, que de cop i volta em van dir...
Una obra de 120 milions
sí.
d'euros.
Sí, per això jo pensava que
potser... Que pot aturar el trànsit a la carretera de les costes i haver de desviar el trànsit per l'autopista.
Nosaltres per això pensàvem, potser això encara no ho veurem, serà més endavant, però no, en seguida s'han fet els passos com molt ràpidament i sembla que sí, que això tira endavant i sí, realment, ells, jo penso que ells han sigut els primers que ho han portat amb ells, vull dir, en aquest cas, a DIF o Renfe o el Ministeri no, d'Infraestructures,
ja.
diem, eh? No, la
que ha caigut a ple estiu, perquè ple estiu és una bona
sí,
època per presentar la.
Suposo.
Les que ha presentat l'Ajuntament tenen aquest esperit, el de dedicar la via, diguem-ne, de la banda del mar, que pugui
sí.
ser via verda,
sí, sí,
per
evidentment.
Exemple.
I lluitar, sobretot, perquè, clar, el túnel que han de fer, doncs que protegeixi el màxim possible, que es vagi amb totes les mesures màximes de seguretat i de sostenibilitat, perquè vulguis que no es trencar roca una altra vegada, és foradar.
Ai, feia més de 100 anys que ja no s'ha foradat
sí,
res.
Sí, tornem-hi.
Bàsicament. O sigui que us va vindre de sorpresa.
Sí, molt de sorpresa. Vull dir, bueno, de cop ens van dir això, ens van dir s'estava preparant aquest De fet, nosaltres vam començar perquè nosaltres estàvem en un projecte de les pantalles acústiques aquestes que s'han de fer. També ens hem ajuntat diverses poblacions perquè també volen posar unes pantalles molt altes que tampoc ens acaben de solucionar molts problemes, i en aquesta discussió estàvem amb Adif, quan de cop i volta van dir, bueno, i ara en breu presentarem això. I això va ser fa molt poc.
Tantes coses que hem demanat a Adif,
sí,
i una que no es demana,
exacte,
aquesta és la que es farà, no?
Sí, sí,
perquè
exacte.
Des del pas soterrani de la via, fins sí. Perquè totes aquestes, tots aquests assumptes suposo que han passat a la història. Aquell pas soterrani a l'estació...
Sí, de fet, a més, ells no... Adif no està per soterrar, no els hi agrada. Sembla ser que els hi comporta molts problemes i al contrari, allà on poden surten per dalt, vull dir, no els hi agrada soterrar. Així ens ho van dir, no fa molt.
O sigui que això és, diguem-ne, el projecte de DIF amb el qual podem confiar, perquè aquest sí que
exacte,
es farà.
Exacte, aquest sí, perquè, exacte, perquè aquest és el d'ells. Sí.
Sí que es farà. Sí, sí, sí. A punt sobre els residus, perquè estem millor, però no estem encara en els nivells, i no sé si al final saltarem a la recollida porta a porta, i cada vegada més municipis estan apostant per la recollida porta a porta, vist com queden contenidors, com això encara no acaba de tirar.
Sí, o sigui, els residus és un altre problema així pendent que tenim en molts municipis, no? I a la llarga el residu, bueno, els residus de cadascú, i a la llarga jo crec que nosaltres pensem que serà cada vegada més personalitzat. És a dir, on hi haurà, evidentment, el porta-a-porta, que el porta-a-porta ja és molt personalitzat, perquè et diu, escolta, en dilluns pots treure els plàstics, dimarts pots treure l'orgànica, el que sigui, o si no, hi haurà aquests contenidors que van amb targetes magnètiques, que és que la teva brossa porta el teu nom i cognom, i amb el que tu recicles, pagues. I qui no recicla, evidentment, paga molt més.
Sou més del contenidor o més de la targeta?
Del
contenidor, del porta-a-porta vull dir, o més de la targeta?
Jo crec que depèn del lloc. Jo penso que Sitges no pot fer un porta-a-porta de cop i volta a tot arreu, perquè hi ha llocs, et diria jo, al centre, per exemple, ho veig molt complicat, perquè hi ha molts establiments, hi ha molts restaurants, hi ha moltes botigues, hi ha molta residu en general, i un porta-a-porta jo no el veig massa viable. De fet, no hi ha ciutats turístiques que al centre tinguin el porta-a-porta, però sí, en canvi, que ho veig en moltes zones, en moltes urbanitzacions, ho veig a Llevantina, ho veig a les botigues, a Terramar, Vinyet, en molts llocs d'aquests sí. En això està el regidor Monasterio, estan fent estudis de dir en quina zona podem començar, i començar per urbanitzacions, no ni molt menys començar amb tots Sitges.
O sigui que el futur és anar reduint contenidors?
Segurament. Anar reduint contenidors amb el porta a porta.
Algú deu estar pensant, gràcies a Déu.
Anar reduint contenidors amb el porta a porta i fent contenidors d'aquests intel·ligents on faci falta. On hagin d'haver contenidors seran tancats i només els obrirà això, amb la targeta. I qui deixi la brossa fora, doncs com els altres estaran controlats, malauradament, però ens haurem de controlar tots molt més.
A determinades zones de Sitges encara han de ser molt intel·ligents els contenidors.
Però molt, sí, sí.
Però molt,
Sí, 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 totalment.
Perquè hi ha cada panorama que...
Sí, sí, sí. Però això s'està provant en llocs i realment comença a funcionar, perquè és això, si tu tens una targeta i tu, per dir-te alguna cosa, en lloc de pagar 66 euros els residus, en paguem 200, però tu, com tu vas amb la teva targeta i el dia que és el groc treus el groc, el dia que és l'orgànic, doncs al final en pagues 60 perquè et fan descompte, i qui no passa mai a la vida cap targeta pagarà 200. Vull dir, això està claríssim.
Una qüestió a partir d'aquí. Què fem amb les persones grans? Aquelles que, esclar, no sé si la targeta o sortir de casa seva per anar al contenidor amb la targeta específica tal, amb les persones grans tot això és més complicat.
És més complicat, però es van adaptant, perquè jo a casa meva, els meus pares grans, quan van dir ja no et vindran a buscar la brossa a casa com havíem tret tota la vida, primer els hi va semblar un drama, doncs s'han espavilat i treuen la brossa, o li diuen a un veí, o li diuen a un, escolta'm, a quina hora la vas a treure? Porta't la meva bosseta. Vull dir, la gent es va acostumant, això està claríssim.
Ha passat un any dels contenidors. Mm. Si heu de fer balanç d'aquest any?
Jo diria que positiu, A mi, en general, que parlo bastant amb moltíssima gent i de molts barris, fora d'aquests puntuals que n'hi ha hagut problemes, en general, tothom em diu que sobretot la neteja, el poble està més net, perquè es frega més, perquè s'escombra més i perquè sobretot els camions i tot el material, tot l'equipament és nou, per tant, en això està més net. I en els residus s'ha millorat, amb el que es veu sobretot és amb el, perquè ho tenim comptabilitzat, ara la gent recicla moltíssim més que abans, molt més, perquè és que ja és per obligació, tu arribes i clar, tens una filera, abans tenies dos contenidors grisos i ara en tens 5 o 6 de diferents colors, a la llarga la gent està reciclant més. Per tant, només per això ja ha de ser positiu, perquè la gent està reciclant més.
Ara us ha sortit un titular que gairebé podríeu repetir, perquè potser algú casa seva diu, què ha dit aquesta dona? Perquè quan es diu d'aquesta manera, us han dit que el poble està més net.
Sí, sí, sí que m'ho diuen, sí. Sí que m'ho diuen. I a mi estic contenta que m'ho diguin.
No, però per això em dic que ho
repetit. Sí, és que el poble està més net. A veure, jo que visc al centre... és que alguns no ens en recordem ja, de lo que era el centre.
Ara som dos que vivim al centre i tindríem una discussió, però no la tindrem.
Però tu te'n recordes quan hi havia totes les brosses al mig del carrer, que així es van treure, i alguns contenidors de la plaça Bover, de l'antiga plaça Espanya, que eren horribles. Vull dir, home, sí que encara n'hi ha, evidentment que n'hi ha punts negres, i te'ls podria dir els 6 o 7, perquè me'ls sé de memòria. Però els altres 800, diguem, han millorat bastant.
Un apunt de festa major en aquests dos minuts que ens queden, perquè és clar, ja no saludarem a l'alcaldessa fins al mes de setembre i òbviament tenim al davant una festa major que es presenta avui a les 10 de la nit en aquestes condicions, circumstàncies, etc, etc, però una reflexió sobre aquesta festa que ens ha de venir.
Doncs que siguem molt responsables, molt prudents. Una vegada més, però tenim moltes ganes de festa major. Hem de fer festa major perquè s'està veient que el virus està entre nosaltres i no sabem quant temps estarà, per tant no podem renunciar a tot. El que passa és que ho hem de fer bé. Jo penso que la comissió en aquest sentit ho està treballant molt bé, també la regidoria de tradicions i festes. És una feina que triplica o quadriplica el que abans era una festa major, que ja de per si era feina, però ara, evidentment, has de pensar en llocs diferents, has d'acotar-ho, has de fer aforaments. És una feinada brutal, eh? I des d'aquí ja agrair a la comissió tot el que està fent perquè la puguem fer. Però que és veritat, és que s'ha de poder fer la festa major amb aquestes condicions diferents, estranyes, tot el que vulguis, però hem de tenir una festa major, perquè jo com a alcaldessa només n'he tingut una. Per tant, moltes ganes de festa major.
Com hem canviat, eh? Ja ningú s'atreveix a dir quan acabarà això.
No, és veritat. L'any passat ho deies, ai,
l'any que ve, l'any que ve.
Jo ara ja no m'atreveixo a dir-ho. Jo no sé com serà la festa major vinent, no aquesta ja, la vinent. Per tant... vist que ens hem d'anar adaptant, escolta'm, no podem renunciar a tot, no? En un moment sí que pensàvem, no es farà res, perquè l'any que ve ja ho farem, però ara, visto lo visto, no? Es diu?
Visto lo visto, ens quedem amb el que hi ha. Alcaldessa, gràcies.
Exacte, moltíssimes gràcies a vosaltres.
A tots vostès, demà a les 9 tornem, i demà la presentació de la Festa Major, que tindrà lloc avui a les 10 de la nit, o sigui que en directe pel Canal Blau, si no en tenen prou a les 10 o a les 12 es torna a repetir, si no en tenen prou a les 12 el dissabte que ve es torna a repetir, i si no demà al matí us ho comentarem amb Pitu Valera i un servidor. Que passin un molt bon dimarts. Fins demà, adeu-siau.